Esteu?
Bon dia, amb ambient càlid al migdia, dilluns majoritàriament assolellat, amb alguns núvols prims i temperatura màxima que pot superar els 20 graus a l'interior del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dilluns 19 de febrer de 2024 a Palafrugell. Hem vist sortir el sol justament fa 22 minuts i ara mateix estem a una temperatura d'11 graus. Encetem la setmana amb un dilluns en general amb predomini del temps assolellat i amb algunes bandes de núvols alts i prims, estones parcialment enteranyinat el cel al matí. Avui i bona part de la setmana amb ambient relativament càlid per l'època de l'any. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè Palamós ha aturat les obres de la Pineda de la Fosca i sancionó la propietat per haver talat masses arbres. A més, hem de destacar que Begur limitarà l'aigua a una empresa que ha gastat 3,2 milions de litres per omplir piscines en plena sequera. I seguim parlant d'aigua perquè el Consorci d'Aigua de Costa Brava Girona ha decidit invertir 4,5 milions d'euros en un pla de xoc per garantir l'aigua de boca a l'estiu si no hi ha nous episodis de pluges abundants. Ho ampliarem tot a l'informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal. Avui també parlarem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la Clàudia Crauet, per abordar les noves rutes de senderisme que s'estan impulsant al municipi. I a més, com cada dilluns, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, Maria. Bon dia.
I també tenim a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, molt bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com avançàvem, Palamós atura les obres a la Pineda de la Fosca i sanciona la propietat per haver talat masses arbres. Carla.
Tot i la mesura, des de SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori insisteixen a dir que el dany és irreparable i lamenten que es concedís el permís d'obres per urbanitzar aquesta pineda, que és l'última arran de mar que queda a la Fosca, un projecte que ja havien denunciat l'any 2020 i que està pendent de sentència.
I abordem una de les primeres notícies on parlarem de l'aigua i la gestió que s'està fent durant aquesta època de sequera, perquè Begur limitarà l'aigua a una empresa que ha gastat 3,2 milions de litres per omplir piscines en plena sequera. L'empresa es dedica a fer neteges de clavegueram i de fosses sèptiques i disposa d'un camió cisterna. Què més en sabem, Mariona?
Tot i que les restriccions per la sequera ja fa mesos que prohibeixen explícitament omplir piscines, l'empresa no ha deixat d'oferir el servei. L'aigua que utilitza en propietat de la xarxa pública i com va avançar el país es dedicava a emplenar piscines a diferents municipis de la zona. La policia local de Palafrugell va atrapar l'empresari aquest dijous quan precisament tornava a omplir d'una piscina aigua blava. L'Ajuntament ha decidit instal·lar-li un regulador de pressió que, segons ha subratllat l'alcaldessa Maite Selva, reduirà notablement el cabal que surti de les aixetes. Resulta, però, que l'empresari ja havia rebut multes degut a aquesta pràctica i que en són 6 comptant aquesta nova sanció.
I també hem de destacar que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha decidit invertir 4,5 milions d'euros en un pla de xoc per garantir l'aigua de boca a l'estiu si no hi ha nous episodis de pluja abundant. Què més en sabem, Paula?
La veritat és que aquestes actuacions es puguin executar durant el segon trimestre d'aquest 2024, just abans de l'estiu. Les actuacions estan focalitzades a garantir l'abastament en l'alta a través de la recuperació i obertura de nous pous i captacions, la protecció de la qualitat d'aigua i l'automatització de la gestió dels serveis. Entre els 9 projectes n'hi ha 3 que es desenvoluparan a la zona del Baix Empordà.
I la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter reclama mesures urgents per garantir l'aigua al territori. Tori Mariona.
Aquest dijous va tenir lloc la primera reunió de seguiment de la sequera en la zona del Baix Ter. Durant la reunió, la Junta va rebutjar la proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua de rebaixar l'aigua que passa pel pont del riu Ter als 600 litres per segon, ja que això suposaria una rebaixa important de la qualitat i quantitat d'aigua de l'aqüífer del Baix Ter. En aquest sentit, la Junta ha manifestat que no es pot traslladar un problema històric de l'àrea metropolitana de Barcelona al Baix Ter i que s'han de buscar mesures per garantir que la zona no es vegi encara més afectada per l'impacte de la sequera.
I Taylor Swift i Bad Bunny s'incorporen al catàleg de Kagane.com a petició dels seus seguidors, Carla.
Les seves figures s'havien començat a preparar abans d'acabar l'any i ara es presenten coincidint amb l'èxit actual dels dos artistes. Swift, sobretot, s'ha convertit en tot un fenomen de la indústria cultural i l'empresa de caganers de Torroella de Montgrí ho ha notat en les botigues pròpies, en les passades fires de Nadal i a les xarxes socials, on ha rebut una alta demanda de peticions per crear la seva peça.
I abans de començar amb el repàs esportiu, també hem de destacar que avui, 19 de febrer, a les 5 de la tarda, de 5 de la tarda a 9 de la nit, es farà una donació de sang a per l'Aval, local polivalent del Montori. Per tots aquells que vulguin donar i encara no ho hagin fet, poden anar en aquesta donació que es farà avui a per l'Aval. I també hem de destacar que la Federació Catalana d'Automobilisme ha premiat l'escuderia Baix Empordà com a millor escuderia organitzadora de ral·lis d'asfalt 2023 durant el lliurament de premis de la temporada 2023 que es va fer el passat dijous 1 de febrer. Paula.
És l'equip de la mateixa escuderia format per Jordi Ventura i Josep Autet es van proclamar campions de Catalunya de vehicles històrics. El premi per l'organització de ral·li d'asfalt s'ha aconseguit per l'organització del 36è Ral·li Empordà, que es va disputar en terres gironines entre el 19 i el 20 de maig de 2023 i que va tenir com a centre neuràlgic la Bisbal de l'Empordà.
I en esports comencem parlant de la derrota del Palamós a casa davant del Vic, Sergi.
Els blau i grocs no van saber materialitzar les seves ocasions i per culpa d'un solitari gol del Vic als 69 minuts van perdre 3 punts que poden ser determinants. El Degà no aconsegueix sortir de la part baixa i amb 19 punts en 18 jornades necessita millorar si no es vol veure abocat al descens.
I aquest cap de setmana s'ha disputat la 19a jornada de la Lliga de Segona Catalana. Repassem breument els resultats dels equips de la comarca en el grup de la categoria.
Triomf molt important del Bellcaire contra la Vidrarenca, empat del Calonja al camp del Tordera, empat també del Palafrugell a casa davant del Mercadalam, derrota del Torroella al camp del Farners i una nova derrota també de l'Atlètic Bisbalenc.
I en bàsquet, un nou triomf permet al Bisbal Bàsquet continuar al capdamunt de la classificació de la Lliga EVA.
Els bisbalencs van ser capaços de guanyar en una pista complicada com la del Quarte de Huerva. L'equip aragonès va plantar cara al líder, però els de Carles Rofes van acabar imposant-se per 71-82.
I pel que fa a l'hoquei patins, el club hoquei Palafrugell guanya a casa davant de l'Alcobendas.
Una victòria per 3-1 que va venir acompanyada de la sorprenent derrota del Lloret a la pista de l'Alcorcón. La combinació d'aquests dos resultats fan que el Palafrugell atrapi els de la Selva en la classificació i es col·loqui segon.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquesta setmana no hi ha hagut jornada de la Lliga ACB per la disputa de la Copa del Rei de bàsquet. A més, el Girona de futbol juga aquesta nit el seu partit de Lliga davant de l'Atlètic de Bilbao. En canvi, a la Lliga femenina, l'Uni Girona cau a casa davant del Saragossa, Sergi.
L'Uni va competir contra les saragossanes, però va acabar perdent per 10 punts de diferència i d'aquesta manera no aconsegueix millorar la quarta plaça que ostenta actualment.
I acabant d'aquest repàs dels titulars, anem a veure quina és la previsió del temps per aquests dies a la comarca. Bon dia, Albert Aparicio.
Bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Encetem la setmana amb un dilluns en general en predomini del temps assolellat i amb algunes bandes de núvols alts i prims que estones deixaran un cel parcialment entrenyinat aquest matí. Avui i bona part de la setmana amb ambient relativament càlid per l'època de l'any, amb una temperatura que es mourà avui entre els 5 i 8 graus de mínima i de 20 a 22 graus de màxima, deixant un ambient força suau o càlid durant les hores centrals del dia. Al terç nord del Baix Empordà tindrem vent entre fluix i moderat en cops de 30 a 40 km per hora de component nord. Demà pocs canvis, predomini del sol, algun núvol prim poc abundant i temperatura màxima al voltant dels 20 graus. I a mitjà termini, de cara a divendres, ens arriba una massa d'aire més freda que pot obrir la porta a una darrera setmana de febrer que ens recordi que encara som a l'hivern.
Doncs a veure si arriba aquest fred, si arriba també alguna de les pluges que, doncs que encara falta que remulli una mica el terreny abans de començar la primavera i veurem a veure com acaba el temps aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquesta previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta en Pere Carreras.
Intento anar seguint totes les notícies relacionades amb la tecnologia, les xarxes socials i tot allò que configura el present. Ara estic entretingut amb aquesta denúncia que fa Nova York a les 5 grans xarxes socials en relació amb els joves, xarxes a les quals acusa de perjudicar-los la salut mental perquè l'algoritme els fa estar massa atents a les pantalles. Una altra notícia, també molt recent, és aquest advertiment global que surt des del món acadèmic i que alerta que alguns dels universitaris ja avui comencen a ser incapaços de llegir textos llargs i complexos. En definitiva, que alguns no serien capaços de llegir un llibre perquè no tenen temps, o pitjor encara, no el poden seguir o entendre. La societat ens ha portat a un predomini de la brevetat sense alternativa. Si podem fer un tuit, millor això que no pas fer un text amb matisos. I si podem, fem vídeos de màxim 45 segons, no sigui que s'enfadi l'algoritme. Tots ho veiem. En realitat, 4 minuts a la nostra vida no serien res. Però si rebem un àudio de WhatsApp de 4 minuts, ens entra molta mala llet i ens recorda a un discurs de Fidel Castro. Ja no sabríem què pensar si veiéssim en un prestatge un llibre com Guerra i Pau o els 7 volums de A la recerca del temps perdut de Proust. Tot ha de ser breu, petit, assimilable, concís, reduït, diminut, precís. Fins i tot, la gastronomia tendeix a presentar platets amb poca abundància, tret d'excepcions molt recomanables. A vegades, em conviden a fer alguna xerrada als instituts o a les escoles i els profes, bon amics meus, m'alerten abans de començar. No parlis massa seguit, mira de fer bromes, que costa molt que aguantin l'atenció més de 12 minuts. No passa res, ja ho faig divertit i ens ho passem bé. I els joves no tenen cap culpa d'haver nascut quan han nascut. Difícil feina, doncs, la dels mestres, com ha estat sempre. Jo ja participo de la brevetat. A mi també m'agraden les coses que no hipotequen el meu temps. I, per tant, ja em van bé missatges curts i que passin com un llamp al costat meu, perquè jo també sóc fill d'aquest moment de la història. Però encabreja que l'ús autoritari del micromissatge, l'absència de matisos, multiplicat per la simplificació, la repetició, acabi esdevinguent una brevetat de continguts imposada. Un aprenentatge que ja ens ve com a mínim de l'Alemanya dels anys 30. Però el cert és que ens anem rendint aquesta dictadura de la brevetat. Volem vides llargues, però viscudes en moments microscòpics. Les vacances llargues ens cansen. Els àpats una mica llargs ens cansen. Una obra de teatre que passa de l'hora i poc ens cansa, millor anar acabant. I les pel·lícules també, que no durin massa. Recordeu que abans fèiem servir expressions i comentaris com m'estaria hores i hores mirant aquest quadre o mirant aquest capvespre, no que sé, Satuna. Això ara és impensable. Una foto i un vídeo de 15 segons, un reel ben cuco a Instagram i con el postureo a otra parte. Ja ni els coits són llargs. Bromes a banda. Reflexionem una mica sobre aquesta tendència a imposar la brevetat de les coses i posem, novament en circulació, adjectius que valorin la llargària, les lentituds, les abundàncies davant d'un raquitisme tan insà. I paro ja, que m'he passat ja dels minuts.
Doncs gaudim del temps, gaudim d'aquest comentari. Moltíssimes gràcies, Pere Carreras, doncs, per aquest temps. I quan és un quart de nou del matí d'aquest dilluns 19 de febrer, comencem amb el repàs informatiu de les principals notícies del Baix Empordà. I és que hem de destacar que l'Ajuntament de Palamós ha aturat les obres que s'estaven fent en una de les parcel·les de la Pineda de la Cala La Fosca de la localitat, després que la propietat s'hagi excedit amb el nombre de pins que es podien talar. L'alcalde Lluís Puig assegura que també se'ls ha imposat una sanció econòmica i que no podran reprendre l'activitat fins que es presenti un projecte reparador del dany. Tot i la mesura, des de SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori insisteixen a dir que el dany és irreparable i lamenten que es concedís el permís d'obres per urbanitzar aquesta pineda que és l'última arran de mar que queda a la fosca, un projecte que ja havien denunciat el 2020 i que està pendent de sentència. Tots els detalls, Carla.
La Federació SOS Costa Brava i la plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori han presentat aquest febrer una denúncia a cadascú per la tala massiva d'arbrat que s'ha fet en una de les parcel·les de la Pineda, on hi havia l'antic càmping Bellafosca de Palamós, el primer de la Costa Brava. Els ecologistes suposen també el projecte urbanístic que s'està executant a la Cala de la Fosca, on està previst construir 3 blocs de pisos i 12 xalets sobre aquesta pineda. Critiquen que les obres que van començar a finals de l'any passat estan destruint l'última pineda arran de d'aquest paratge i alerten que això tindrà un impacte greu per la zona.
Clar, la justificació que diuen és que la pineda, esclar, estava mig abandonada i no sé què, i dia brossa, bueno, doncs que ho netegin, que la facin pública, per exemple, perquè la gent s'hi pugui passejar, però destruir una pineda, ara ja no ho podem fer amb el canvi climàtic, m'entens? És a dir, els arbres són el pulmó de la terra, no es pot fer, no es poden tirar a terra pinedes per construir i per posar totxanes. No podem canviar pins per totxanes, ja.
Aquesta pineda on s'estan talant arbres massivament i fent excavacions profundes per fer-hi més habitatges innecessaris de segona residència és la més antiga de la Costa Brava i un corredor biològic important, exposa la portaveu de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa.
Critiquem que s'estigui fent una tala d'arbres, que s'estiguin fent excavacions i que s'estiguin fent moviments de terres allà on era la pineda més antiga de la Costa Brava i que s'estigui fent per construir-hi altra vegada xalets i edificis. O sigui, amb una pineda que és un corredor biològic, que és l'última pineda que queda arran de mar a la fosca.
I què en diuen des de l'Ajuntament de Palamós?
De fet, des de l'Ajuntament de Palamós defensen que actualment les obres en aquesta parcel·la estan aturades. Això després que se'ls hagi obert un expedient, com s'havien compromès, per haver-se excedit en el nombre de pins que podien talar. Segons detalla l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, aquest expedient comporta una sanció econòmica i les obres no es podran reprendre fins que la propietat presenti un nou projecte i expliqui quines mesures prendrà per revertir el fet d'haver talat uns arbres no previstos.
Sí que hi ha obert un expedient en el qual s'ordena una aturada immediata de les obres, que em sembla que ja s'ha fet efectiva. També comporta una sanció econòmica i, a més, aquestes obres no es podran reprendre fins que la propietat no presenti un nou projecte.
Els ecologistes admeten que les obres a la zona on està previst ubicar el primer d'aquests edificis de la Pineda s'han parat, però insisteixen a dir que abans de l'aturada de les màquines la propietat ja havia començat la tala en una segona part de la fosca, on també s'estan talant pins i s'està excavant. La portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa, considera que l'Ajuntament no ha fet res per impedir la destrucció del paratge i que ha anat tard a l'hora d'imposar la sanció. A més, lamenta que es concedís el permís d'obres quan encara no s'ha emès la sentència de la primera denúncia interposada pels ecologistes. Al març del 2020, SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori van presentar un recurs contenciós administratiu per intentar impugnar l'aprovació del projecte d'urbanització de la Pineda on hi havia l'antic càmping Bellafosca de Palamós. El recurs actualment es troba en fase de prova i pendent de la realització de proves pericials. En aquesta línia, els ecologistes demanen una inspecció urgent de les obres que s'han fet a la Pineda de la Fosca.
I ara comencem a parlar de la sequera i de l'aigua, perquè hi ha hagut un nou cas d'incompliment de les restriccions per la sequera. I precisament a Begur, un dels municipis on les mesures són més crues per restringir els consums d'aigua, hi va haver aquest cas flagrant. La policia local de Palafrugell va atrapar un empresari del municipi aquest dijous que va gastar 3,2 milions de litres d'aigua per omplir piscines en plena sequera. Resulta, però, que l'empresari ja havia rebut diverses multes degut a l'incompliment d'aquestes restriccions, i concretament n'eren 6, comptant aquesta nova sanció. Què més en sabem, Mariona?
L'empresa es dedica a fer neteges de clavegueram i de fosses sèptiques. L'aigua que utilitza prové de la xarxa pública i, com abans del país, es dedicava a emplenar piscines de diferents municipis de la zona, malgrat que les restriccions per la sequera prohibissin aquesta pràctica. De fet, es calcula que amb els més de 3 milions de litres d'aigua que agafava directament de la xarxa, en pot haver arribat a emplenar més de 70, tant a Begur com en altres municipis de la rodalia. Des de l'Ajuntament de Begur han decidit instal·lar un regulador de pressió a l'empresa, que, segons ha subratllat l'alcaldessa Maite Selva, aquest reduirà notablement el cabal que surti de les aixetes. Però la situació s'agreja més perquè, després que la policia local de Begur certifiqués que l'empresa no seguia els criteris de les prohibicions, va resultar que l'empresari és reincident i que aquesta és la sisena vegada que s'ha multat. La resta d'expedients, també per incomplir l'ordenança de sequera i de restriccions, han acabat en sanció, però com que l'home pagava la pagava dins del termini, se li aplicava una rebaixa. En algunes ocasions, segons precisa El País, fins i tot havia fet abonar els diners de la multa als clients a qui havia omplert les piscines. Ara, però, haurà de fer front a la nova multa de 54.000 euros.
I seguim parlant d'aigua, perquè per intentar fer front a la situació de sequera, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha decidit invertir 4,5 milions d'euros en un pla de xoc per garantir l'aigua de boca a l'estiu si no hi ha nous episodis de pluja abundants. Les 9 actuacions, que es faran amb fons propis, es repartiran pel litoral i prelitoral gironí en l'àmbit de competencial del Consorci d'Aigües. Què més en sabem, Paula?
Una de les accions ha estat la construcció d'un pou de captació a Gualta. L'actuació ja està completada i ha tingut un cost de 220.191,41 euros. En la situació actual d'emergència, les captacions de Gualta abasteixen més del 90% de l'aigua de l'antiga mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, i la reposició d'aquest tercer pou assegura la garantia de subministrament d'aigua, encara que algun dels altres dos tingui una avaria important. La segona actuació que s'ha fet a Torrent ha estat la protecció de la qualitat d'aigua de l'estació del tractament d'aigua potable. Aquesta actuació també es realitzarà a ETAP Empúria Brava. I la tercera de les actuacions a la comarca serà l'obra d'automatització de les derivacions de l'antiga mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. Permetrà automatitzar la gestió de les vàlvules de subministrament als diversos municipis, que ara és manual, i ser més acurats i eficients en cas que l'Agència Catalana de l'Aigua dictamini l'aplicació de restriccions a l'abastament.
El Consorci d'Aigües, però, també farà altres actuacions en diversos municipis de les comarques gironines, com l'obra de construcció d'una bateria de pous com a captació d'emergència a l'aqüífer de la vall baixa del riu Muga per abastir l'estació d'Empúria Brava, la instal·lació de sistemes de telecontrol als abastaments de la Mar d'Amunt, entre molts d'altres. Paula.
President de la Diputació de Girona i del Consorci Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha incidit en la necessitat d'actuar i trobar solucions, ja que si no plou el problema s'anirà fent més gros, en primer lloc cal exercir de conscienciació general de la ciutadania, i després nosaltres també fem aquest esforç addicional perquè quan la població obri l'aixeta i continuï sortint aigua. Això ho ha detallat el president de la Diputació.
I seguim parlant d'aigua, perquè la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter reclama mesures urgents per garantir l'aigua al territori. El passat dijous va tenir lloc la primera reunió de seguiment de la sequera a la zona del Baix Ter, on es va reunir la Junta amb l'alcalde de Torroella de Montgrí i representants de l'Agència Catalana de l'Aigua. Mariona.
Un dels temes que es va posar sobre la taula va ser el gran greuge que s'està produint als pagesos del Baix Ter, que s'estan veient obligats a reduir el reg de les seves explotacions agràries. La Junta va rebutjar la proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua de reduir dels actuals 2.000 litres per segon que passen pel pont del riu Ter als 600 litres per segon, ja que suposaria una rebaixa important de la qualitat i quantitat d'aigua de l'aqüífer del Baix Ter. L'alcalde de Torroella i president de la Junta, Jordi Colomí, va reiterar que el Baix Ter és i ha estat solidari durant molts anys amb la mancança d'aigua a Barcelona. En aquest sentit, la Junta ha manifestat que no es pot traslladar un problema històric de l'àrea metropolitana al Baix Ter i que s'han de buscar mesures per garantir que la zona no es vegi encara més afectada per l'impacte de la sequera. Així mateix, l'alcalde va demanar que la Generalitat de Catalunya aposti per solucions excepcionals que portin aigua a Barcelona i que no perjudiquin els usuaris de l'aigua de la zona del Baix Ter.
I la cantant de pop nord-americana Taylor Swift i el raper de Puerto Rico Bad Bunny s'incorporen al catàleg de Kagane.com. Les seves figures s'havien començat a preparar abans d'acabar l'any i ara es presenten, coincidint amb l'èxit actual dels dos artistes. Què més en sabem, Carla?
Taylor Swift, sobretot, s'ha convertit en tot un fenomen de la indústria cultural i l'empresa d'arganers de Torroella de Montgrí ho ha notat en les botigues pròpies, en les pastades fires de Nadal i a les xarxes socials, on ha rebut una alta demanda de peticions per crear la seva peça. Swift ja ha publicat 10 àlbums i va destronar Bad Bunny a Spotify com a artista més escoltada. En aquesta plataforma, Swift té prop de 104 milions de seguidors i Bunny aproximadament 72 milions, i les seves cançons més escoltades són Cruel Summer i Me Porto Bonito, respectivament. El cantant de trap i de reggaeton de Puerto Rico, de 29 anys, també va estar present a la Super Bowl. Està considerat com una de les icones de la indústria musical i l'any passat Forbes el va batejar com el rei del pop. Marc Alós, escultor de Kagane.com, explica que hem rebut sorprenentment moltes peticions les últimes setmanes per crear el Kagane de Taylor Swift. El teníem gairebé enllestit fa dies, però l'hem acabat de perfilar i creiem que tindrà molt èxit. La cantant de Pensilvània, de 34 anys, està considerada com l'artista del moment. A la recent final del futbol americà, la Super Bowl, les càmeres li van fer un seguiment constant i l'any passat va ser la cantant més escoltada a Spotify. La revista Times la va considerar com la personatge de l'any i Forbes la va declarar com a multimilionària. Marc Alós afegeix que sempre intentem crear figures populars i d'actualitat i està clar que Bad Bunny és un dels cantants més famosos del moment. Confiem que tingui molta sortida tant per als compradors nacionals com internacionals. Els caganers de Taylor Swift i Bad Bunny ja es poden trobar a la web www.caganer.com i a les 8 botigues pròpies, i s'afegeix a l'àmplia llista de cantants populars amb caganers creats per caganer.com.
I la Federació Catalana d'Automobilisme ha premiat l'escuderia Baix Empordà com a millor escuderia organitzadora de ral·lis d'asfalt 2023 durant el lliurament de premis de la temporada passada, que es va fer aquest passat dijous 1 de febrer. A més, l'equip de la mateixa escuderia, format per Jordi Ventura i Josep Autet, es va proclamar campions de Catalunya de vehicles històrics. Què més en sabem, Paula?
Per l'organització de ral·li d'asfalt s'ha aconseguit per l'organització del 36è ral·li Empordà, que es va disputar en terres gironines entre el 19 i el 20 de maig de 2023 i que va tenir com a centre neuràlgic la Bisbal d'Empordà. L'escuderia Baix Empordà han agraït a tothom qui ha estat implicat en l'organització del ral·li: institucions, ajuntaments, patrocinadors, escuderies, voluntaris, personal de prevenció i seguretat, i també a tots els veïns del recorregut afectats en diferents mesures pel pas dels esportistes participants. Cal recordar que l'escuderia Baix Empordà ja s'està preparant per celebrar una nova edició de Rally Empordà, que serà la 37a edició. La Bisbal tornarà a ser l'epicentre de la competició els propers 24 i 25 de maig del 2024.
I una de les iniciatives que ha començat a impulsar l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro són les rutes guiades de senderisme pel municipi. Són diverses rutes que serviran per descobrir l'entorn natural que té el poble, i per parlar-nos d'aquesta activitat ens visita la regidora de Turisme del mateix Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la senyora Clàudia Creuet. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, És clar, m'agradaria parlar d'aquestes rutes guiades. La primera es va fer aquest diumenge 18, però n'hi hauran més al llarg de l'any. No sé, quines rutes podem fer per a aquelles persones que vulguin descobrir una mica més el municipi?
Mira, sí, i tant. Mira, hi ha 24 rutes programades per descobrir el municipi, l'Ardenya, el Massís de les Gavarres i algunes també que passen pel nucli, per la ruta del Balcà. També en fem dos de nocturnes. Una és la dels Gegants del Bosc, que té lloc a Romanyà, i aquesta es pot fer en família i està programada per fer-se el 22 de juny. I l'altra és la nocturna al Castell de Solius, a l'agost.
O sigui que descobrim diferents parts, diferents espais del municipi, tenint en compte que la massa forestal que hi ha a Santa Cristina és bastant extensa, perquè estem parlant de l'Ardenya, que la tenim en una banda del poble, també parlem de Romanyà, que és una zona que, pels qui no hi hagin estat, doncs també és molt maca de descobrir. En aquesta primera ruta que es va fer aquest cap de setmana, hi va haver molta participació, vam visitar moltes persones aquesta primera ruta?
Doncs la veritat és que sí, es van vendre totes les entrades per la sortida del diumenge. Mm-hmm. Els grups que fem són reduïts a 15 persones, per tal que sigui fàcil de gestionar i de seguir tot el grup.
Mm-hmm. I, clar, 15 persones, entenc que s'ha de fer una reserva prèvia. Per on podem reservar aquesta ruta si volguéssim participar-hi?
Doncs els tiquets es poden comprar a l'oficina de turisme o també es poden comprar a través del web de Visit Santa Cristina.
Mm-hmm. I aquesta primera ruta, no sé per on va passar, i teniu algun feedback de les persones que hi van participar?
Doncs la ruta va ser de Romanyà a Font Josepa. Era nova d'aquest any i a les persones que la van fer els hi va agradar, la veritat.
Mm-hmm. I, clar, parlàvem de 24 rutes, que en són bastantes, vull dir, suposo que deu anar a més o menys dues rutes per mes. Quins espais representatius del municipi hi podem trobar en aquestes caminades?
Mira, doncs com ja hem estat comentant, totes les rutes són a l'entorn del municipi, tant pel que fa a l'Ardenya, destacant els Carcaixells, el Puig del Montclar, Pedralta, com a les Gavarres, destacant com a novetat una nova ruta que ens portarà al Puig d'Arques.
Mm-hmm. Mm-hmm. I, clar, vull dir, totes aquestes zones, com les heu treballat a l'hora de... Com us heu assessorat per establir aquestes rutes? Ja les teniu pensades? Us les han proposat, no ho sé, per exemple, amb entitats que coneixen el territori, l'agrupació excursionista Matxacuca? No ho sé, com ho heu organitzat?
Les rutes guiades les organitza un noi que es diu David, de Guies d'Aro, i és el que ens ajuda en totes les rutes.
Mm-hmm. Mm-hmm. I per què vau prendre la decisió d'impulsar aquestes rutes guiades pel municipi? Com va sorgir aquesta idea? Com us ho vau plantejar?
Perquè un dels atractius del municipi i que ens diferencia del turisme de sol i platja és l'entorn natural que tenim i que ens permet desestacionalitzar i oferir una oferta diferenciada al llarg de tot l'any. D'aquí ve una mica tota aquesta oferta de les rutes guiades.
Mm-hmm. Mm-hmm. O sigui que en aquest punt diferenciador, per exemple, sí que Santa Cristina té platja, el que passa que per arribar-hi doncs has de donar una mica més de volta, però tot aquest territori de bosc i així, creieu que és un valor afegit per aquest turisme que, per exemple, no gaudeix de la platja i prefereix venir a caminar?
Sí, nosaltres creiem que sí.
Mm-hmm. I un dels punts d'aquestes rutes guiades entenc que també és promoure una mica la salut, no?, entre les persones que visiten el municipi, a part de fer aquest turisme, de conèixer racons que no són d'allò de senzill accés amb cotxe, també promoveu una mica la salut, no?
Totalment. Les rutes estan planejades per tot tipus d'usuaris, des de famílies a altres més exigents, per persones que ja estan habituades a caminar i fer sortides a la natura més llargues, amb la qual cosa, sí, podríem dir que també ajuden a promoure la salut i fer exercici, però, òbviament.
Clar, vull dir, s'ha de tenir gaire nivell per fer aquestes rutes, perquè no ho sé si la propera ruta necessita, no sé, ser un caminador d'allò de dir d'estar habituat a caminar, o, per exemple, una família que no té pla aquell cap de setmana podria venir a fer-la.
Hi ha nivells, o sigui, tenim rutes per tots els nivells. Per exemple, la següent, el diumenge 3 de març, és nivell 4 sobre 5.
Ah,
totes les rutes ja porten el nivell especificat.
Mm-hmm. O sigui, que aquesta propera sí que és per una mica més experimentat, no?
Sí.
Perquè, és clar, estem parlant de, per les persones que no coneguin la zona, per exemple, dels Carcaixells, doncs sí que és una zona que requereix uns nivells més tècnics, però entenc que, per exemple, per fer la ruta dels els gegants dels arbres, si no vaig errada, que és a Romanyà, el nivell sí. És una mica més baix, no?
Sí, el nivell és baix. La ruta dels gegants sí que és per fer-la en família, perfectament.
I, és clar, tot això també és una manera de, a part de promocionar el municipi, de promoure aquest turisme familiar que molts cops s'acaba escapant, no?, una mica d'aquesta zona de costa. Clar, a l'Ajuntament de Santa Cristina, voleu enfocar-vos cap a aquest turisme més familiar?
També sense deixar de banda l'altre, sí, òbviament.
I, clar, estàvem parlant de que visitaran les persones que vulguin amb aquestes rutes, els Carcaixells, Romanyà, però per quins altres espais del municipi podran passar, no ho sé, les persones que gaudeixin d'aquestes rutes?
Les rutes estan centrades principalment en espais de l'Ardenya i Gavarres.
I ja, vull dir, tornem a recordar una mica per aquelles persones que encara no sàpiguen com inscriure's, com ho poden fer. Vull dir, estàvem parlant de que es podia fer pel web, però també per l'oficina de turisme. Hi ha alguna data límit? Vull dir, aquelles persones que vagin a ultimíssima hora, hi ha alguna data límit a l'hora de fer la inscripció?
No, les poden comprar a través del web fins i tot una hora abans de la sortida. I tenen un preu de 3 euros.
I entenc que la persona que faci aquesta ruta guiada farà alguna mica d'explicació, no?, dels espais que es visitin pel municipi?
Sí, la veritat és que si no n'has fet encara de cap, ho has de provar.
Doncs mira, doncs deixem això apuntat pels nostres oients. I estàvem parlant que la propera és pel 3 de març?
Sí, exacte.
Mm-hmm. Per quin espai més o menys passarà aquesta ruta?
La propera és el Puig del Matxacuca.
Ah, mira, aquest espai crec que jo no el conec. Mira que aquesta zona sí que la tinc molt visitada, però el Puig del Matxacuc encara no l'he visitat. Doncs deixem això apuntat per aquells oients que vulguin participar d'aquestes rutes. Moltíssimes gràcies, Clàudia Creuet, per aquests minuts, i esperem que la proposta doncs sigui tot un èxit per aquells caminants que vulguin descobrir una mica més el municipi de Santa Cristina. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci, que vagi molt bé.
Que vagi bé, adéu, bon dia.
I continuem amb el repàs, en aquest cas esportiu, i és que hem de destacar que el Palamós va perdre davant del Vic. Els blau i grocs no van saber materialitzar les seves ocasions i per culpa d'un gol del Vic als 69 minuts van perdre 3 punts que podien ser determinants. El Degà no aconsegueix sortir de la part baixa de la classificació i amb 19 punts en 18 jornades necessita millorar si no vol veure's abocat en el descens, Sergi.
A la primera part, els blau i grocs van ser superiors als visitants, però sense trobar el camí del gol. A la represa, Ignasi Armengou, per part dels biguetans, va emmudir el municipal Palamós Costa Brava amb un gol als 69 minuts. El marcador ja no es va moure i els de Javi Salamero van veure com s'escapaven els 3 punts del seu estadi. En la propera jornada, els palamosins s'enfrontaran al Can Vidalet en un desplaçament en el qual no poden fallar.
I aquest cap de setmana també s'ha disputat la 19a jornada de la Lliga de Segona Catalana. Pel que fa als resultats dels equips de la comarca en el grup 1 de la categoria, comencem parlant de la derrota del Torroella.
Els torroellencs van perdre per 3-2 al camp del Club Esportiu Farners i es despengen de la zona d'ascens, baixant fins al 5è lloc.
I el Calonge empata a 1 al camp del Tordera.
Un empat que permet als calongins continuar les places d'ascens a 1 del Fornells i a 7 del líder, que continua sent el Juventus Lloret.
I el Palafrugell també empata, però en aquest cas en el seu camp.
A més, ho va fer davant del Marc Adalam, un conjunt que es troba a la part baixa i que, a priori, semblava un rival propici. Els palafrugellencs són desens amb 28 punts.
I el Bellcaire suma 3 punts molt valuosos.
Victòria a casa davant de la Vidrarenca, que permet als bellcairencs sumar 14 punts. La derrota del bisbalenc fa que els de Bellcaire se situïn a només 2 punts dels de la Bisbal d'Empordà, tots dos equips encara en places de descens.
I com dèiem, fa un moment l'Atlètic Bisbalenc cau a casa contra el Gironès Sàbat.
Derrota per 0-2 dels bisbalencs al seu camp. Aquest resultat els deixa amb 16 punts, però ja a 8 punts de la Unió Esportiva Quart, que és l'equip que ara mateix marca la línia de la salvació.
I en bàsquet, un nou triomf permet al Bisbal Bàsquet continuar al capdamunt de la classificació de la Lliga EVA. Els bisbalencs van ser capaços de guanyar en una pista complicada com la del Quarter de Huerva. L'equip aragonès va plantar cara al líder, però els de Carles Rofes van acabar imposant-se per 71-82.
El sol gironès va saber gestionar l'avantatge que tenia el descans i va aguantar les escomeses del conjunt local en una segona part molt competida. Aquesta victòria suposa la 18a d'un equip que es referma una setmana més al capdavant de la Lliga EVA, seguit del Mollet, que també va guanyar.
I pel que fa a l'hoquei patins, el Club Hoquei Palafrugell guanya davant a casa davant de l'Alcobendas, una victòria per 3-1 que va venir acompanyada de la sorprenent derrota del Lloret a la pista de l'Alcorcón. La combinació d'aquests dos resultats fan que el Palafrugell atrapi els de la Selva en la classificació i es col·loqui segon, Sergi.
Els palafrugellencs tenen ara 28 punts, els mateixos que el Lloret, i són segons d'una Hoquei Lliga Plata que comanda el Lleidanet al Picat amb 38 punts. Jornada molt profitosa dels blanquinegres, que no esperaven l'ensopegada del Lloret a la pista del Cué i que gràcies a això són provisionalment els segons de la competició.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquesta setmana no hi ha hagut jornada de la Lliga ACB per la disputa de la Copa del Rei de bàsquet. A més, el Girona de futbol juga aquesta nit el seu partit davant de l'Atlètic de Bilbao. A la Lliga femenina, l'Uni Girona cau a casa davant del Saragossa. L'Uni va competir contra les saragossanes, però va acabar perdent per 10 punts de diferència i d'aquesta manera no aconsegueix millorar la quarta plaça que ostenta actualment, Sergi.
Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez ho van intentar davant de les segones classificades, però no van poder impedir la derrota a Fontejau. El tècnic local havia fet una crida a l'afició en els dies previs, però malgrat el gran suport que les gironines van tenir des de la grada, el Saragossa es va endur el partit per 50-60.
I abans de continuar amb la secció i amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Caigo, Born to be Yours. I know I've given up 100 times before, but I'm not a miracle. It's not something to ignore. You take me for take me for a fool. I never knew anybody till I knew you. Ooh. I never knew anybody till I knew you. Ooh. And I know when it rains or it pours. And I know I was born to be yours. I never knew anybody till I knew you. M'agraden els dilluns perquè sempre acabem el supermatí parlant de llibres i amb nosaltres tenim la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Molt bé, molt bé. Espero que comencem bé la setmana.
Sí, començarem bé, em sembla, aquesta setmana, sí.
Molt bé. Doncs no ho sé si... Quina recomanació ens porteu avui?
Avui us porto un llibre que és molt divertit. No sé si els oients, lectors, que moltes vegades els hi diuen en les faixes dels llibres o com a promesa de llibre bo, que és molt divertit, que és molt refrescant. I això a vegades és veritat, però a vegades dius, ai, jo encara he de començar a riure com me deia, no? Sí, una mica de somriure, bueno, però riure no he rigut gaire. I per contrari, malgrat passi això, tothom en té ganes. Jo no sé si és que estem passant ja
sí, una mica
abans de la pandèmia, però sí, de la pandèmia cap aquí encara ho hem notat més. La gent necessita una distracció bastant fresca, pura, de debò, vull dir, una cosa que en aquells moments, mentre estiguin llegint, no estiguin pensant en si arriben a final de mes, saps? Vull dir,
sí, exacte.
I que quedin totalment atrapats en aquesta lectura. Igual que pot passar, doncs, mirant una sèrie o una pel·lícula, que tu saps que aquella hora i mitja, com que tampoc hi has de dedicar, a vegades, n'hi ha, soc molt obsessudes també de pel·lícules, però moltes vegades també ja les triem més lleugeres per descarregar una mica l'estrès que portem a sobre. No? Bé, doncs el llibre que us porto a mi em va durar ahir, bueno, la tarda, perquè vaig treballar, però cap vespre de dissabte i ahir diumenge, perquè és que no ho podia deixar. No tant perquè hi hagués moments que sí que em feia molt de riure, sinó perquè és tota l'estona molt sorprenent. És el que seria el llenguatge i la manera de fer políticament incorrecte i una mica desvergonyit. I això també, el que costa de fer per trobar el nivell exacte, doncs també m'he divertit molt. La novel·la es diu Els plats més picants de la cuina tàrtara. Amb el títol ja podeu fer-vos una idea. Els plats més picants de la cuina tàrtara. El llibre està editat a Editorial Les Hores, que és una editorial que està atrevent molta narrativa en català que no la teníem, fins i tot alguns, com ara aquest sí que ja estava editat a l'Editorial Ciruela en castellà, però en català no
havien arribat.
Llavors, l'autora es diu Alina Bronski, és una noia que va néixer a Rússia, va néixer l'any 78, per tant, una dona jove, però coneix molt totes aquestes petites ètnies que hi ha a Rússia, i que us juro jo que per més que hagi intentat entendre m'ha resultat difícil, i sí que quan ho llegeixo em queda, però que després sé que això ja no em quedarà més, perquè els tàrtars parlaven turc a l'Europa, aquí a Sibèria, però volien, bueno, la llengua que preferien parlar per allò com a culte era la russa, però són descendents de búlgars, vull dir, això us ho dic de la Wikipedia, perquè us en feu una idea.
Clar, estem però, parlant... És una societat complexa, la russa, no...
Molt, vull dir, molt. Els van conquerir i dominar els mongols.
Clar.
I per tant després varen agafar la llengua mongol. Al final hi ha el que en diuen supervivents dels antigament nombrosos pobles turco-mongols, i al final tot queda amb el que se'n diuen llengües oràliques dels orals, perquè totes són diferents i n'hi ha una barbaritat. En tot cas, aquestes dones, o aquesta dona és tàrtar, la de la novel·la, i és una dona que, sobretot, el que vol és el benestar per la seva filla i la seva neta. Fa el que sigui per la seva filla i la seva neta. Fa el que sigui. I això és el més, potser, sorprenent i divertit, perquè tu també ho faries, saps? Tot i que a vegades, quan hem vist, jo què sé, dones que una mica joves, vistoses, que... doncs intenten conquerir un senyor viudo amb una situació econòmica benestant, i notes que l'únic que volen és aquesta garantia de no passar gana i de no passar misèria.
I de seguretat,
I de seguretat, i tu dius, vaja, com l'enredarà. Doncs mira, potser sí, potser no, saps? Vull dir, potser l'enredarà, però potser és que vol ser enredat. I potser ja és un acord tàcit el que jo estic bé econòmicament, tu em vols cuidar, doncs estem d'acord, saps? I d'això se'n pot dir mor o se'n pot dir que calgui. Vull dir, en aquesta novel·la empatitzes i entens aquesta, tot i que és poca vergonya més no poder, no només amb els homes que aconsegueix per la seva filla, que al final són padrastres de la neta, sinó perquè ella no té cap respecte per la filla, o sigui, la considera poca cosa, lletxota, o sigui, ella ha de fer tot el que sigui perquè la filla es casi o la filla trobi un home, tot i que sap que no té el ganxo i la gràcia per aconseguir-ho. Aquí us faig un retrat, una pinzellada molt senzilla del que és. El llibre és això, o sigui, és una àvia, diguem, una dona que no es para davant de res ni de ningú per deixar o per tenir, ella inclosa, vull dir, la filla i la neta són un pack de tres, o sigui, són un pack de tres, i negocia algú que calgui per totes tres.
És o les tres o cap? De dir...
Exacte, el pack és, i això hi ha una frase del llibre que és això, si vols aquesta som tres, vull dir, no una, sinó tres. Bé, és, ja us dic, és curiosa, és molt simpàtica. No és hi-hi-ha-ha, vull dir, si fos això i prou, potser tampoc us la podríem recomanar. La veritat és que us la recomanem perquè té molts matisos. És d'aquestes històries que quan et poses a parlar-ne, fins i tot hi hauria en un club de lectura el que criticaria aquesta dona fermament, segur. Vull dir, és criticable, està clar.
Com
tot, i la defensaria, saps? Vull dir, té moltes lectures, i és un llibre molt... Es llegeix amb poca estona, però això no vol dir que no hi hagi un contingut important. Vull dir, és d'aquests llibres que podria estar subratllat en alguns moments per trobar-ho divertit i en alguns moments per dir, bueno, això és una veritat com un temple, no?
Que és
el que moltes vegades, amb una conversa informal o a vegades, jo què sé, vas pel carrer, dius un bon dia, com esteu, i algú que et contesta l'altre, dius, això m'ho hauria d'apuntar, perquè...
Sí, sempre està bé anar amb una llibreta,
Sí, exacte.
Per apuntar aquestes frases...
Sí, 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 sí. I a vegades que són trossos de conversa que sents quan et creues amb gent, no? Que sents
sí.
algú que diu alguna cosa o fent cua al supermercat o vull dir, si pares orella, tot sovint hi ha comentaris o hi ha saviesa amagada en qualsevol racó del dia a dia.
Sí, sí, a part és que hi ha persones que tenen un do per ser espontanis i treure aquestes...
és veritat.
No ho sé com explicar-ho, eh? Lliçons de vida, potser, però...
Sí. Bueno, jo per mi que gent que entenen la vida, el néixer i la mort, l'entenen ja de joves i ja saben què els espera. O sigui, no sé, hi ha el típic que es passa la vida rumiant, no?, què fem en aquest món i qui sóc i qui no sóc, i n'hi ha que ja ho tenen clar des del principi i ja bueno...
I tiren endavant.
I tiren, exacte, tiren. Sí.
No, doncs, últimament, jo el que estic veient molt, quan parlem de lectures, són llibres una mica més picats, és a dir, que no, per exemple, no tenen les grans descripcions, no ho sé, a mi és la sensació que em dona, i sobretot en aquest món d'autors russos, no ho sé, vull dir, hi ha aquesta tendència de fer llibres més curts, picats, no sé com explicar-ho, que
probablement, aquest... si també tu els has vist i els has detectat, vull dir, sí, diria que s'està intentant no passar de les 200 o 300 pàgines, poques vegades, excepte que no sigui un segell d'un bestseller d'aquests que sí. Ja te'ls esperes gruixuts perquè ja és la línia, no?, els Ken Follett, doncs si no és això o una intriga allò prometedora, que a vegades no és que siguin tan gruixuts, sinó que, si us hi fixeu, fan un paper més gruixut, eh? O sigui, l'editor pot triar la mida... d'un llibre en quant a la imatge visual, el gruix que fa, triant el gruix de paper, eh? Llavors la quantitat de pàgines és una cosa i el gruix de paper n'és una altra. Però sí que crec que estem en el punt en què es pensa que la gent té poc temps o que llibres gaire gruixuts o llargs no els acabarien, o, bueno, o que hem d'intentar resumir tant com podem, perquè en aquesta vida ara la informació l'estem resumint molt, no? Twitter, WhatsApps, tot va pensat per resumir. Potser també el llibre, doncs, cada vegada són més prims. Això, en realitat, tampoc. Vol dir que, jo ara recordo obres com La neta del senyor Ling o el que és els Mejillones para cenar, que ara em surt en castellà, i Músculs per sopar, això no em sortia la paraula en català. O bé, bueno, hi ha llibres que poden tenir 100 pàgines i poden provocar, doncs, una tarda de conversa, i
sí,
això no té massa a veure, eh? Vull dir, no ens ha de confondre. Ara, potser sí que és veritat que estem intentant fer-ho tot una mica més lleuger, que no ens carregui especialment. O sigui, els russos de Guerra i Pau i de... diria que no són les opcions d'avui dia.
No, exacte.
Fonde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, no? Estàs imaginant aquests llibres i els visualitzes i bueno, dius, uf, al costat de l'últim llibre d'en Pàmies, que feia mig pam i gairebé no fa ni un dit estirat de gruix, que no fa un centímetre.
Doncs no sé si podem tornar...
Repeteixo,
exacte,
sí,
el títol i l'editorial.
Ho dic perquè ja es va vendre molt un altre llibre que està publicat en aquesta mateixa editorial, que es diu L'últim amor de Baba Dunia. Qui hagi llegit Últim amor de Baba Dunia, avui estem parlant del segon llibre traduït per la Clara Formosa en la col·lecció, en l'editorial Les Hores. Per tant, l'autora es diu Alina Bronski i el títol del llibre és Els plats més picants de la cuina tàrtara.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, per aquesta recomanació de dilluns i per començar millor la setmana. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bon
adéu,
dia.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
El temps serà majoritàriament assolellat, com alguns intervals de núvols prims que poden mig entrenyinar el cel. L'ambient serà poc fred i passarem dels 5-8 graus de mínima als més de 20 graus de màxima al migdia. Vent entre fluix i moderat de tramuntana al terç nord del Baix Empordà. Demà sense gaires canvis, amb sol, temperatura màxima al voltant dels 20 graus.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí de dilluns 19 de febrer de 2024 i ens tornem a retrobar demà al matí a les 8 a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Que passeu un molt bon dilluns. Adéu, adéu.